mar i per pluja, tant d'intensitat com d'acumulació. El cel estarà cobert durant tot el dia arreu del país. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Vicenç del dia.
Bon dia. La mascareta ha deixat de ser obligatòria en interiors des d'aquest matí quan s'ha publicat el BOE. Es manté el seu ús obligatori a centres sanitaris, residències i transport públic. Hem volgut copsar com van aquestes primeres hores a cara descoberta al comerç local. De moment, us podem dir que la mascareta continua molt present rere el taulell. Avancem altres notícies del dia en titulars amb Sara Cabrera. Avui comença la preinscripció per batxillerat i cicles formatius de grau mig.
Com a la resta d'etapes educatives, el procés serà telemàtic. Les sol·licituds s'han de presentar fins dimarts vinent, 26 d'abril.
25 artistes emergents s'han presentat al Festival XS del centre.
El jurat i el públic decidiran ara quins seran els 4 cantautors o cantautores que passen a la gran final del 6 de maig.
Les floristeries es preparen per Sant Jordi.
Ultimen preparatius per una diada que es preveu que recuperi el nivell de vendes de roses de 2019.
Ara la previsió del temps, Carme Farnell, bon dia. Doncs no podem escoltar ara la Carme Farnell. Estaria explicant si ens pogués parlar en aquests moments que aquesta tarda s'esperen pluges. Avancem, us parla Eva García, és dimecres 20 d'abril, ara posem Sant Vicenç al dia. Avui és el dia que més s'assembla a la nova normalitat, a la vida que esperàvem recuperar, ho recordareu, en aquells intents de desescalada després del confinament de 2020 i abans de rebre onada rere onada de Covid. Després de gairebé 2 anys, fa unes hores que la mascareta ha deixat de ser obligatòria a interiors. El Reial Decret s'ha publicat aquest matí al BOE. Concreta poc més del que ja havia explicat el govern. La mascareta es manté als centres sanitaris, residències i a l'interior del transport públic. A la resta d'espais tancats d'ús públic es recomana un ús responsable de la mascareta.
Es manté la mascareta obligatòria per a les persones majors de 6 anys als centres, serveis i establiments sanitaris, amb l'única excepció de les persones ingressades als hospitals quan estiguin a la seva habitació. També continua la mascareta obligatòria als centres sociosanitaris i residències de gent gran, pel personal que hi treballa i pels visitants. Les persones que viuen a les residències poden estar sense mascareta. Finalment, mantenim la mascareta als mitjans de transport, tren, metro, bus, avió, taxi, a l'interior de qualsevol mitjà de transport públic, però es pot anar sense mascareta a les estacions i andanes. El Reial Decret es recomana que les persones més vulnerables mantinguin l'ús de la mascareta en qualsevol situació de contacte prolongat a menys de metre i mig. I per la població en general, es recomana a fer un ús responsable de la mascareta als esdeveniments multitudinaris. Crida la responsabilitat també a les trobades familiars o privades en funció de la vulnerabilitat dels participants.
A l'entorn laboral també cau l'obligació de mascareta, però les empreses poden decidir mantenir-la si la consideren necessària, d'acord amb una avaluació de riscos del lloc de feina. Hem volgut copsar com es viu en aquestes primeres hores sense mascareta a peu de carrer, al comerç local. D'una banda, la clientela pot anar sense mascareta, però les botigues poden decidir que la seva plantilla la continuï fent servir per seguretat. Això és el que s'ha trobat en Marc Serrats.
Ens trobem a la papeleria Marta, parlem amb la propietària Laura. Com afrontes aquesta nova normativa de la mascareta que ja no sigui obligatòria dins dels establiments?
A veure, està bé per un cantó el tornar a la normalitat i que tothom doncs, pugui, un altre cop ens puguem veure les cares, això és fantàstic, però nosaltres com a negoci continuarem portant-la perquè ens sembla que suposo en certa manera, suposo, això ho han de dir els metges, però pensem que ens protegeix una mica més a tots. L'espai que tenim és bastant reduït, és petit, i llavors intentem... Segurament nosaltres la continuarem portant. Els clients, evidentment, no els podem obligar que se la posin, però sí que, sí, ja et dic, és que el nostre espai és molt petit i la gent està molt a prop i personalment la continuarem portant.
Ens trobem a l'estanc del barri, parlem amb Jordi, un empleat del local.
És una normalitat una mica estranya, no?, perquè encara el virus circula i hem de ser una mica més responsables entre tots, no? Està bé portar-la, però quan hi hagi més aglomeracions jo recomanaria que la gent la portés perquè encara el virus no ha acabat de marxar del tot.
Ens trobem a Sabates Kids, parlem amb Mònica, la propietària. Com afrontes aquesta nova normalitat?
Bueno, en principi ho veig una miqueta precipitat. Crec que hauríem d'esperar una miqueta més. Bueno, de fet encara n'hi ha contagis i crec que hauríem d'esperar una miqueta. Però bueno, no podem obligar. Jo de moment la portaré per precaució i bueno, és respectable tot el que com a normativa estigui clar.
Ens trobem al Castell de la Morenenta, parlem amb Cecília.
Hola, bon dia. Mira, jo la, de moment la portarem perquè, mira, a part dels nens que venen aquí sovint, n'hi ha gent gran que ve a fer punt, i llavors de moment portarem la mascareta. Si és un moment que entres i ja està, no passa res. I jo no diré res. Vull dir que nosaltres, la que som, la que jo sóc aquí, estarà amb la mascareta de moment. I crec que per un temps.
Parlem amb Mercè Chavarria, propietària de Pesca Salada. Com afrontes aquesta nova normalitat de la mascareta?
Bé, jo penso que ja era hora que ens poguessin treure la mascareta i, a veure, en principi, si algú desitja portar-la perquè té persones de risc a la vora i, o per ell mateix, sempre pot portar-la, però, bueno, els que considerem doncs, que ja estem més o menys vacunats, estem vacunats del tot i estem més o menys segurs, podem no portar-la. Jo crec que sí que és important.
Ens trobem a la floristeria de Flor en Flor, parlem amb Mercè, la propietària. Com afrontaràs aquesta nova situació de la mascareta?
Bé, bueno, no, jo aniré fent, depèn de si la gent veig que la porta o no. Jo ara acabo de venir del mercat de la Flor i allà tothom la duia encara. I jo també me l'he posat. Vull dir que jo per fora ja me la treia, ja anava sense, i ara aquí, doncs, bueno, si els clients venen i porten mascareta, jo també me la posaré. Tranquil, vull dir que no passa res si veig que en algun moment, bueno, aniré flexibilitzant. Però vull dir que tampoc no tinc pensat allò anar sempre amb mascareta o no. Jo penso que si ve gent i du la mascareta posada, que venen a comprar, jo me la posaré també, poso una mica per respecte.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
Doncs molt agraït, eh?
La mascareta ha deixat de ser obligatòria a interiors. El Reial Decret que regula aquesta nova etapa indica que la vacunació a Espanya supera el 92% a la població major de 12 anys i que han rebut dosi de reforç més del 92% de les persones majors de 60 anys.
Els nens i nenes d'entre 5 i 11 anys, el grup que més tard va començar la vacunació, ja té una cobertura de més del 40% en pauta completa. A més, les vacunes utilitzades a Espanya mostren una efectivitat superior al 90% per prevenir quadres greus i morts per Covid.
Avui comença la preinscripció per batxillerat i cicles formatius de grau mig. Com a la resta d'etapes educatives, el procés és telemàtic. Les sol·licituds s'han de presentar fins dimarts vinent, 26 d'abril.
A Sant Vicenç dels Horts, els tres instituts tenen itineraris de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials i de la branca de Ciències i Tecnologia. En el cas de cicles formatius de grau mig, l'oferta és de 7 cicles concentrats als Salesians i al Gabriela Mistral. A més, enguany, l'Institut Gabriela Mistral oferirà 2 nous cicles formatius de grau superior, el d'integració social i el d'administració de sistemes informàtics en xarxa. La preinscripció al grau superior es farà a partir del 25 de maig. Tota l'oferta de cicles formatius que s'imparteixen a Sant Vicenç dels Horts es pot trobar a la guia educativa editada per l'Ajuntament a l'espai d'educació del web municipal.
I encara es poden sol·licitar les beques que ofereix anualment el Ministeri d'Educació per estudis postobligatoris. Enguany s'ha avançat el termini i les sol·licituds es poden presentar fins al 12 de maig.
Es poden demanar els ajuts per estudiar batxillerat, cicles formatius, graus i màsters universitaris. Les beques que ofereix anualment el Ministeri cobreixen les despeses de matrícula i, depenent del cas, es poden afegir quanties variables en funció de la renda familiar, l'excel·lència educativa o altres paràmetres. Més informació i presentació de sol·licituds al web becaseducacion.gob.es.
25 artistes emergents s'han presentat a la segona edició del Festival XS del Centre. La primera part del concurs ja ha acabat i ara el públic i el jurat escolliran els 4 artistes que passen a la gran final, que se celebrarà el 6 de maig. Mentrestant, arriba el primer concert XS amb la guanyadora del festival de l'any passat, Universia, i Joan Colomo actuaran al Centre el 29 d'abril.
La primera part del Festival XS s'ha concentrat a les xarxes socials. Des de l'11 de febrer, cantautors i cantautors autores han presentat les seves propostes a través de vídeos a Instagram. Toni Mercè, un dels organitzadors del festival, es mostra satisfet amb la resposta i assegura que el Festival XS ja està consolidat.
Estem molt contents perquè és la segona edició, hem consolidat, hem mantingut els participants, fins i tot en tenim un més que l'any passat. Hem pujat el nivell, crec que aquest any hi ha més nivell en aquests cantautors que s'han presentat, i sobretot pel que fa a Instagram hem pujat molt perquè hem tingut quasi 12.000 visualitzacions als vídeos, més de 2.000 likes en aquests vídeos. Vaja, estem molt contents d'anar consolidant-lo i de que vagi creixent.
El perfil dels artistes és molt divers i realment el millor que podem fer és que la gent entri al perfil d'Instagram del festival /XS i pugui escoltar-los i veure la diversitat que hi ha, i també una gran cosa, veure que hi ha uns quants participants que són d'aquí, de Sant Vicenç dels Horts, que això també ens fa estar molt contents de que participin també.
Una de les novetats d'aquesta segona edició ha estat els concerts al carrer, a Vilavella. Mercè assegura que la proposta ha tingut molt bona acollida entre els artistes participants, però que el temps no ha ajudat a la rebuda del públic.
Els concerts al carrer han anat força bé, estem molt contents i volem donar gràcies a l'Associació de Veïns de Vilavella per haver donat suport a aquesta idea, i gràcies també als cantautors, perquè realment hi ha hagut cantautors que s'han quedat, havien demanat per venir, però com que no hi havia més dies per poder fer els concerts, s'han quedat sense poder venir, i realment estem molt contents, hi ha hagut una bona acollida. Sí que és cert que per part del públic hem tingut mala sort perquè hem enganxat els pitjors dies, amb pluges, amb vent, però jo crec que aquest any ha sigut un bon inici i l'any que ve anirà millor, segur.
El jurat professional del Festival XS el conformen Marina Pastor, Jordi Voladeres i Toni Jordán. Ells decidiran quins tres cantautors o cantautores passen a la final del 6 de maig, i els M'agrada del públic a Instagram acabaran decidint el quart. Toni Mercè explica com funcionarà la final del 6 de maig i el concert del 29 d'abril.
Ara ens queda la recta final, que estem ja nerviosos perquè arribi. El dia 29 tenim la gran final i a més hem aconseguit que ens acompanyi en Joan Colomo, que vindrà com a artista convidat, com a padrí del festival, per acabar de donar més força a aquest festival i a aquesta final de la Universia, que ella sola ja és un espectacle. Vull dir que us convido a venir el dia 29, és entrada gratuïta, començarà a les 9 el concert, i vaja, us convido a tots a venir. Després del dia 29 també tindrem la gran final d'aquest any 2022 del Festival XS, amb els quatre finalistes escollits, un pels instagramers, diguem, bueno, pels seguidors d'Instagram, i els altres tres escollits per l'organització i el jurat, i que realment aquest any serà molt complicat perquè hi ha gent molt bona, molt bona. Bueno, de fet, us convidem, com he dit abans, a que entreu a Instagram i feu els vostres likes, mireu els vídeos, i sobretot us convidem tant el dia 29 a veure el concert del finalista de l'any passat, del guanyador de la Universia, i també el concert dels finalistes d'aquest any, per veure qui és el guanyador d'aquest any.
Podeu votar pel vostre finalista i gaudir de la música dels i les artistes de la segona edició del Festival XS al compte d'Instagram festival-XS.
Aquest Sant Jordi s'espera amb moltes ganes. Després de 2 anys de restriccions, els llibres i les roses tornaran a omplir els carrers i les botigues de Sant Vicenç dels Horts. Les floristeries ultimen els preparatius i ja són a vessar de roses. Compres d'última hora, encàrrecs i últims detalls per tenir-ho tot a punt. Avui al Sant Vicenç al dia ens hem acostat a De Flor en Flor per saber com es preparen per viure dissabte Sant Jordi.
Mercè Andreu, responsable de Flor en Flor, bon dia.
Bon dia.
Tenim Sant Jordi ja a tocar, com us esteu preparant?
Bé, bueno, estem ara tot just començant a preparar-nos, perquè també la Setmana Santa fins dimarts no hem obert i tot va molt just, però bé, ara estem ja començant ja, tot el dia.
És un dels plats forts, Sant Jordi, per la floristeria, sinó el que més. Suposo que deu comportar preparatius, previsions, no?, d'anar a buscar, doncs, les roses, com ho esteu fent?
Jo cada vegades vaig amb floristes d'altres llocs que fan cursos i tal, que fem cursos i ens trobem, sempre diuen que a tots els agradaria, els que no viuen a Catalunya, tenir un Sant Jordi, no? Uh-huh. Perquè un Sant Jordi per una floristeria és important, i per als floristes és una festa molt important. El tema de preparança aquest any, almenys a mi, m'és una mica complicat, perquè, clar, passem d'un any que va haver-hi la pandèmia, que vàrem repartir roses per les cases. L'any passat, que va ser molt, molt just i que no es trobava massa roses. Llavors, nosaltres estem fent amb referència quasi bé amb el 2019. Però bé, Vull dir que nosaltres ens estem preparant perquè sigui un dia que hi vingui força gent i que, bueno, que tinguem totes les flors.
Enguany a més cau en dissabte, Sant Jordi. No sé com preveieu les vendes, més potser divendres, dissabte, al llarg d'aquests dies. Com ho esteu veient, també?
Bueno, per exemple, escoles i altres, i alguns col·lectius ho fan divendres, eh? Uh-huh. Que això ja ho tenim demanat i és divendres, o algunes empreses. Empreses també, que venen a demanar-nos i és en divendres. Uh-huh. Doncs els de més dissabte també no saps ben bé a la tarda com serà, però uh-huh. Bé, jo també penso que és una data, ara ha sigut Setmana Santa, la gent ja ha sortit molt i jo penso que aquest cap de setmana és un cap de setmana que la gent es quedarà a Sant Vicenç i uh-huh. que serà bo, que anirà bé.
La crisi de subministraments derivada de la guerra a Ucraïna us ha afectat també d'alguna manera el vostre sector, el de la floristeria, i us està afectant de cara a Sant Jordi?
Sí, a veure, ha afectat des de fa temps. Tot està molt més car, uh-huh. i però és ja tot el que comprem a nivell de floristeria, pues està, tot estem pagant una mica més, i amb això vol dir que hi ha els llaços, que hi ha els papers, que hi ha, uh-huh. que hi ha tot, ja, a part de la rosa, té un augment, uh-huh. i això és una cosa que l'anem intentant que, bueno, que no es noti massa, però que és veritat que igual que posàvem benzina per un preu i ara el posem més car, amb alguns productes d'aquests es nota bastant, uh-huh. i amb altres pues, es va trampejant més. De totes formes, nosaltres també, és el que dèiem, això és una floristeria, jo tinc roses, tenim roses de tots preus, eh? Però també la típica que té tothom, que es troba per tot arreu, doncs nosaltres també la tenim, però després també nosaltres fem un tipus de rosa més maca, amb diferents, bé, nosaltres hi ha diferents preus parlant de, mira, una mica de gamma de les roses, mm. i que anem fent diferent, perquè la majoria de gent que va a una floristeria normalment vol un tipus de rosa una mica més maca, eh? I llavors també, a veure, jo també entenc qui n'ha de comprar 3 o 4, pues és una cosa, i qui n'ha de comprar una o dues, pues vol que sigui una rosa més maca, i amb això hem estat treballant i hem fet doncs la clàssica, després n'hem fet una altra que és per mi que és molt maca, perquè és la que vendrem a 5 euros, que és una rosa que en vez de posar-la amb les bosses aquestes que fem, perquè jo penso que la rosa queda molt aixafada, uh-huh. i com que és una rosa maca, doncs l'hem fet més així, amb un tipus de cel·lofant més volàtil i amb una mica de verd, que uh-huh. queda bé. I després n'hem fet, n'hi ha una que tenim uns conos, que també que aquesta també es farà, que és la vendrem a 8 euros, però aquesta estem parlant d'una rosa, no la rosa normal, sinó una rosa més gran, eh? Uh-huh. més de tamany més gran, amb la qual més cara. Uh-huh. I després tenim un que hem fet aquest any, que estem molt contents i que ens agrada molt, que vàrem anar a una fira que feien de preparant per Sant Jordi al Mercat de la Flor, i ho vàrem fer, i nosaltres hem volgut d'això, que és una rosa que porta un llibre incorporat, un llibre que el confeccionem nosaltres, que ens està portant molta feina, però que estem contents perquè és una manera de que qui vol algú diferent, doncs agafa aquest.
Diferents opcions de flor en flor, que ja sabeu que està a tocar de la biblioteca a les voltes. Mercè Andreu, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la diada.
Això, molt bona diada. Ràdio Sant
Vicenç. Doncs el dia de Sant Jordi, entre roses i llibres, també podreu donar sang. La unitat mòbil del Banc de Sang s'instal·larà al costat de l'Ajuntament. A més de donar sang, podreu rebre de regal un llibre de contes.
Poden donar sang les persones sanes d'entre 18 i 70 anys que pesin menys de 50 quilos. La unitat mòbil serà dissabte a la tarda al costat de l'Ajuntament, al carrer Sant Joan Bosco, de 5 a 9. Les persones que donin sang rebran el regal al llibre Aigua al fons de l'oceà, un recull de contes sobre la sang. Ja es pot reservar hora per donar sang el dia de Sant Jordi al web donarsang.cat.
El taxi metropolità es digitalitza i es podrà demanar un taxi al carrer per aplicació mòbil, l'equivalent a aixecar el braç per aturar un taxi. El nou servei es diu Pick Me Taxi i s'afegirà als serveis de l'aplicació AMB Mobilitat.
Aquest nou servei estarà disponible després de l'estiu. Permetrà a qualsevol persona indicar amb el mòbil que està buscant un taxi, fent clic al botó Pick Me Taxi. L'usuari podrà saber quants minuts trigaria a arribar un vehicle i, tenint aquesta dada, podrà acceptar o rebutjar el servei. També es podran sol·licitar taxis adaptats o de més capacitat. L'aplicació permetrà saber el preu aproximat de la ruta que l'usuari vol efectuar a través del calculador de preus, però no es podran fer reserves de taxi ni pagar a través de l'aplicació. El sistema és capaç de geolocalitzar el client, indicar sobre el mapa les parades properes i calcular quan trigaria a arribar-hi a peu. També permetrà saber en temps real quants taxis disponibles hi ha en cadascuna d'aquestes parades, ja que la descàrrega de l'aplicació serà obligatòria per tots els taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Tret del fet que el pagament s'haurà de fer al taxista en persona, la resta del funcionament de Pick Me Taxi recorda molt a aplicacions com Uber.
Quan un usuari faci una petició a través de Pick Me Taxi, els taxistes propers rebran una notificació per tal que algun d'ells accepti el servei. Un cop acceptat, a l'usuari se li indicarà que el taxi està en camí i podrà veure sobre el mapa la seva ubicació en temps real. Per tal que el client pugui identificar el vehicle que efectuarà el seu servei, se li comunicarà el model, la matrícula i el número de llicència. Quan el vehicle hagi arribat al punt de recollida, el client rebrà un avís al telèfon mòbil. En cas que el client estigui situat en una zona on no hi hagi un taxi proper, l'aplicació el derivarà a altres APP privades i radioemissores que consten registrades a l'Institut Metropolità del Taxi i cooperen a l'àrea metropolitana de Barcelona per tal que pugui demanar-ne un. El servei Pick Me Taxi també busca fer rutes més eficients que redueixin l'impacte mediambiental de circular buscant clients. Segons l'àrea metropolitana, les peticions de taxi a mà alçada són el servei més freqüent. Ràdio Sant Vicenç.
I ara sí, sembla que podem escoltar la previsió del temps amb Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, avui ens hem despertat amb una temperatura força suau. S'espera que a mesura que avanci el dia, avui la temperatura sigui similar a la d'ahir, per tant una temperatura que no serà tan alta com aquests últims dies, i és que a més també s'espera precipitació. Podrà ploure a qualsevol sector de les comarques barcelonines, tot i que no serà on ha de ploure més de Catalunya. I d'altra banda, sí que s'ha de reactivar aquesta precipitació durant el vespre d'avui, durant aquesta propera matinada i de cara demà al matí continuarem parlant de pluja, per tant ens esperen unes hores de força inestabilitat. També cal destacar que el vent de component nord-est anirà bufant sobretot arran de costa i tot plegat farà que hi hagi una situació marítima alterada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sant Vicenç del dia.
Arribem així al final d'aquest informatiu. Més notícies d'aquí a mitja hora, el Notícies en Xarxa. Nosaltres tornem demà a partir de la una amb l'actualitat de Sant Vicenç dels Horts. Gràcies, que vagi bé.
aceptar ser sumisa de tus sueños, que cuando quise yo verte llorar, me enamoré de tus padres.
sigo sin tu mirada.